migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els nous camps de batalla són els camps informàtics. Bueno, nous. No són tan nous, però ho semblen, no? En comparació a la història. Són els més recents en aquest cas. Però ja no només quan parlem d'una guerra, i em perdonareu que hagi utilitzat el to bèl·lic, però també és una qüestió de hackejar, de robar. Ara totes les nostres dades, tota la nostra informació està un núvol i està por ahí, flotant en l'ambient, no? Hi ha algunes coses que segurament s'escapen una mica al nostre control, però d'altres no, d'altres les tenim i som nosaltres els principals responsables de la seva seguretat. Parlo de la informació personal nostra i sobretot les contrasenyes. És una qüestió que utilitzem contrasenyes per tot, a tot arreu, tant al mòbil com al mail, com a qualsevol xarxa de les que estiguem adherits, com al banc, com a... Les contrasenyes igual no ens n'adonem, perquè són molt habituals, però són una qüestió cabdal. Parlem de la protecció, parlem de hackers, parlem de com protegir-nos, sobretot de les mínimes proteccions que hem de tenir, la mínima cura que hem de tenir davant de tot això. Insisteixo que potser no podem estar 24 hores en alerta 5 davant de tot això, però què podem fer? Parlem precisament amb el professor dels àmbits d'informàtica de la Universitat de Girona, el Jordi Regincós. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jordi, som prou conscients de la importància de totes les contrasenyes que utilitzem diàriament?
Jo crec que, bueno, estic convençut que no. Començant per mi mateix, a vegades. A veure, que ara, preparant-me que l'entrevista, pensava quantes contrasenyes tens i jo, diguem, amb un quart d'hora he fet servir 7 o 8,
sí, sí,
només per arrencar el dia, no? Però, agafant la teva presentació, només un comentari. Que, jo discrepo un pèl en què els passwords és un problema cabdal, perquè hi ha molta informació que regalem privada, la regalem sense password directament.
Sí, sí, cert.
La fem pública sense pensar el que passa amb aquella informació. Vull dir que els passwords són importants, però és una part petita per mi del problema.
És curiós, i aquí acabes de tocar un tema interessant, perquè primer està la informació que hem de protegir i amb aquesta obsessió de no, m'espien, no vull el mòbil perquè és que em controlen. Quan nosaltres estem regalant informació i quan parlo d'això parlo de xarxes socials, de Facebook, parlo de TikTok, parlo de tot això, no? Aquí sí que no som conscients.
Jo crec que no. I lligant amb el que deies de la presentació, que deies que l'informàtica és una cosa moderna, aquí hi ha la clau. Vull dir, de petits ens eduquen amb aprenentatges de generacions, d'avis, pares, no? I clar, la web com a tal té 30 anys, la web. Internet en té 50, però la web en té 30, i xarxes socials, mòbils, en tenen 15 com a molt. Vull dir que és mi generació i no n'hem après. Jo crec que no som conscients del que tenim entre mans.
No, clar, jo sóc de la generació dels boomers, llavors, clar, jo vaig néixer sense tot això. Tot això ens ha vingut de nou, no? Ens hem adaptat, hem fet resiliència davant de tot això.
Correcte.
Clar, i hi ha una cosa, Jordi, és que tampoc podem estar en alerta 5 tota l'estona. És molt difícil tenir aquest nivell d'alerta.
Acabaríem malalts, acabaríem malalts. Jo no, això ja, clar, ja en podem parlar després, no, de consells bàsics, però el que són els passwords en si. Però jo crec que el que és bàsic per mi és, igual que si volem subsistir com a civilització hem de decréixer en el consum de recursos, aquí és el mateix. Si volem subsistir en el món digital hem d'alliberar pes. I plantejar-nos realment quins serveis són útils i quins podem prescindir. Per exemple, jo a xarxes socials era molt actiu fa uns anys i ja fa 2 o 3 que no estic a cap, excepte Wikiloc, que m'és útil, eh? Perquè si generes tant i tant de soroll i tant i tanta informació falsa, que acabaríem bojos. És a dir, entre l'obsessió per la seguretat i la el bombardeig d'informació, que la majoria és falsa o no certa, diu com vulguis, ens farem mal, ens farem mal.
A veure, jo tampoc vull demonitzar ni molt menys les xarxes ni la informació. Mai he volgut demonitzar-la, sinó ser prudent i utilitzar-la bé en aquest cas. Per exemple, abans, tornant al tema de regalar informació, que la regalem i no ens adonem d'això. Clar, tu tens una aplicació, les gratis, que mai cap és gratuïta, vull dir, hi ha alguna qüestió a canvi, però igual val la pena, no? Vull dir, aquesta aplicació et dona un servei i tu a canvi li pagues amb dades. Això és correcte? És ètic? És segur?
Jo crec que és correcte si tu ets conscient, o sigui, si la transacció és conscient per part teva, llavors tu acceptes les regles del joc. El problema apareix quan això no és del tot transparent.
D'acord.
si tothom té clar que allò que diuen, no? Que tu, si tens gratis, el mercat, o, hi ha un negoci, ets tu, no? Això és una cosa que es diu,
sí.
Però la gent no és conscient, és que si quan tu que tens una aplicació o navegues des de l'ordinador, la quantitat de dades, més enllà del que tu fas amb l'aplicació, te poden agafar, és terrible. Llavors, si no és regalar només el que fas amb l'aplicació, sinó carregar tota la informació que tens en el dispositiu des de la qual la fas servir. Llavors, un consell que jo donaria, per exemple, és instal·lar aplicacions al mòbil com menys millor i fer servir un navegador per accedir al servei.
D'acord.
Per Twitter, no? Una xarxa social, doncs és més segur accedir al Twitter des d'un navegador del mòbil que instal·lar-te l'aplicació de Twitter.
Ah, sí?
O sigui, anar centralitzant, diguem, tenir, o sigui, minimitzar la quantitat de programes que et poden pescar dades, diguem-ho així.
D'acord. I ara anem, sense ànim d'obsessionar-nos, encara que hi ha molta gent que s'obsessiona, sense ànim d'obsessionar-nos amb el tema, quins consells o quins 4 qüestions bàsiques hauríem de tenir en compte a l'hora de tenir una mínima seguretat?
Jo diria que una cosa que ajuda molt a no obsessionar-se és tenir clar que si el que tu tens és vàlid, qui vulgui, si algú ho vol, t'ho agafarà. A partir d'aquí, com que això no ho pots evitar, és precis, diguem, suposar que tu ets una cosa prou petita per no ser d'interès per governs o grans corporacions i viure tranquil, no?
És a dir, que si et volen hackejar, et hackejaran. Vull dir,
relaxa't. És important, mira Pegasus, per exemple, no?
Ja tant, correcte,
sí, sí. Si ets important per un estat, si convé, t'agafaran.
Tranquil, que
t'agafaran. Llavors, per la vida del dia a dia, consells bàsics, no? De dir, ja, que són complicats, perquè renunciar a la comoditat. Llavors, jo, coses, un password per cada servei.
Ostres, perquè això...
No reutilitzar password.
Però un password per cada servei, ostres, ens complica la vida, això, eh?
Evidentment, tot ens complica. Tot ens, o sigui, diguem, una mica de seguretat és renunciar a un punt de comoditat. No hi ha voltes de full, eh?
Sí.
Hi ha maneres, llavors, de simplificar-ho, eh? Ara ho comentaré, no? Però com a bàsic, jo diria un password per cada servei, i està a la White, perquè a vegades, diguem, hi ha robatoris, no ja del teu personal, sinó que poden entrar en qualsevol empresa d'aquestes i robar-te passwords i correus electrònics. Un cop robat, si tu fas servir en diferents plataformes, és fàcil que et puguin entrar a molt del lloc. Per tant, si tu tens un password per servei, minimitzes el perill que si aquell password transcendeix, diguem, te puguin atacar altres coses que facis servir.
D'acord.
Aquest password que sigui únic convé, com a idea, seguint amb la complexitat, que siguin com més llargs millor i com més caràcters diferents millor.
Perquè costa més de desencriptar, suposo. Costa més de desencriptar, suposo.
Exacte. O sigui, és un tema, diguem, exponencial. Si tu fas servir només lletres, tens 25 caràcters. Si fas servir minúscules i majúscules, en tens 50. Si poses els dígits, en tens 60. I si poses ampersands, tant percents, dòlars... Llavors en base a 70, llavors tot això és exponencial, com més en fa servir de diferents i més llarg és, més difícil és que aleatòriament ho desencriptin.
D'acord.
L'altre és no fer servir paraules habituals, lo típic, i clar, però tot això llavors és un mal son, perquè si tu tens 40, tens desenes de passwords i cada un és diferent i cada un és llarg, això és humanament impossible de recordar. Però llavors tens serveis que te faciliten aquesta feina.
Ostres, llavors, cal un password pel servei que et recorda els passwords.
Exacte. Sí, però no, però,
és
sí,
molt
però
irònic.
Tot, però tot... És un sol password, aquest el pots fer-lo una mica complicat.
És com el senyor dels anells, que allò del senyor dels anells, un password per a controlar-los a tots.
Exacte, sí, és aquesta la idea. Diguem, és dir, tu tens un servei que t'emmagatzema totes les teves parelles d'usuari i password,
sí.
En el qual tu accedeixes amb un password que ho desencripta. Que és el que tinc jo i que molta gent té això, és a dir, jo no tinc, jo sóc incapaç de recordar 50 passwords. Jo en recordo un de potent i aquest servei, doncs, quan jo em connecto amb una web o algun servei, ell ja va buscar l'usuari password per aquell servei.
I hi ha una cosa, Jordi, que em crida l'atenció davant dels passwords, aquesta complicació. Clar, nosaltres que som d'una generació que hem nascut i hem passat la nostra adolescència... Doncs sense la informàtica, tal com la coneixem avui en dia, parlo de xarxes socials i demés.
Correcte.
Clar, ara les noves generacions sí que són natives de tot això. Vull dir, han nascut amb tot això. No diré amb un mòbil a la mà, però ho han vist funcionar els seus pares, els amics i demés. I dona la sensació que també són molt inconscients davant de tot això.
És que jo també puc parlar de mi, com a pare i com a professor, diguem que he vist que amb aquestes generacions ja... I és, o sigui, el mite aquest dels natius digitals, jo el discutiria. sigui, els natius digitals és gent que saben manipular la tecnologia sense cap problema. Tu dius, doncs, qualsevol dispositiu electrònic i tots sabran, tots remanaran i sabran fer moltes coses amb ell. Però el que no tenen, ben assimilat per mi, és la cultura de lo que implica fer servir allò.
D'acord.
Nosaltres, diguem, aquí aquest debat, eh? Si jo crec que nosaltres, com a boomers que deies abans,
sí,
hem après en una societat i ens hem trobat aquesta nova i, per tant, tenim el doble recurs. Nosaltres, si estem vivint amb la tecnologia actual, però tenim el recurs de l'oprès prèviament. Els natius digitals no tenen aquest aprenentatge previ amb un món, diguem, analògic, per dir-ho així,
sí,
i no són conscients de una part important dels riscos que tenen, de la sobreexplotació, perquè no és un problema només de passos, eh? N'hi ha un risc imminent. Tot el que tu fas en públic a les xarxes te pot sortir cap d'uns anys.
Jo tot això li dic al meu fill.
Sí,
exactament.
Però, tot, però bueno, és com picar ferro.
Exacte, correcte.
Plou, perquè
totalment d'acord.
Jo crec que serà d'aquí 10 anys, qui sap qui serà, no?
És com picar ferro, exacte. Tu ho has dit, però escolta'm, pensa molt el que puja a les xarxes, pensa molt, però és que la meva compte és privada. Sí, tranquil, que si ho puges ja no ho controles, per molt privada que sigui.
Tots els amics que tens de lo privat te poden capturar la pantalla i correcte, com ja no sigui amic teu, no? Vull dir, i això fan els adults, també, a vegades. Jo m'espanto de los que fan adults, sí, de les xarxes, eh? És que és terrible, sí.
Però Jordi, clar, nosaltres estem parlant d'aquest tema, és a dir, que hi ha una certa consciència d'aquests perills, no? Tant present com de futur. Creus que tant educació com en futur de pedagogia s'abordarà aquest tema seriosament ja des dels centres?
Jo crec que no. Crec que no, perquè així no hi ha tema. O sigui, jo crec que tots els canvis volen uns anys de perpeir-ho. Diguem, per poder-se tractar en l'escola, tot el col·lectiu de professorat primer ha d'assimilar a ell tots els riscos, però llavors poder-ho passar als nens o a les famílies. Quan això estigui assimilat, que ara començàvem a assimilar-ho, hi ha un canvi tecnològic i te fa que tot l'altre salti pels aires. És un tema, per mi és un tema delicat, eh? I jo crec que hem d'intentar l'educació extreure-la del problema digital i que llavors cadascú pugui posar-ho una altra cop dins el món aquest.
Mm.
No sé si m'explico. És a dir, si explicar els riscos d'un Facebook, d'un Instagram, no té cap sentit, perquè d'aquí 5 anys ja no existiran probablement, hi haurà el metavers, o hi haurà altres coses.
Hi ha altres històries. Però la base de la seguretat serà exactament la mateixa, no? Aquesta prudència i aquesta exhibició digital.
Sí, tu i jo ho sabem, eh? Vull dir, tu quan vas de viatge en una ciutat, tu saps a quin barri és millor no anar, per exemple. I això ho tens clar. I és una cosa que tu la gent evita. Jo, la part d'aquesta informàtica, jo crec que hi ha una barreja de dir, com que no ho entenc, ja no em preocupo del que sigui el que hagi de ser, i l'altra és una mica d'inconsciència, les dues coses, eh? O sigui, jo, com que soc del RAM, conec la potencialitat de la tecnologia i, diguem, i soc conscient dels riscos que hi ha, i ja dic, intento anar fugint del món digital mica en mica, eh? Malgrat sigui un contrasentit com a informàtic, però jo crec que hi ha una part útil de la informàtica, com en actual no s'entén sense ell i no en podem prescindir, però hi ha una part molt important accessòria que en podríem prescindir tranquil·lament i la vida seguiria igual de feliç o més.
Mm. Molt bé, doncs és una qüestió, és un tema força interessant per parlar molt de temps amb tot això. Jordi Regincós, professor de l'àmbit informàtic de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, i que ningú s'espanti, que faci el que sigui sentit comú, seny, i el que aplicaríem a la vida no informàtica, aplicar-ho en aquest món. Si és de fàcil i si és de difícil de fer.
Perfecte, moltes gràcies, Jordi, una abraçada.
Bon dia, adéu.